Radio Vilafranca.
Bon dia, som dilluns 12 de febrer de 2024 i comença el Penedès en xarxa a Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip, des de la capital de l'Alt Penedès us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem setmana encara de ple carnaval fins aquest dimecres de cendra. No s'acabarà tot plegat i, de fet, no pas a tot arreu, com a Vilafranca, que divendres 16 tindrem la rua, i altres municipis que també estiren encara uns quants dies més fins al cap de setmana aquest carnaval 2024. Hem deixat enrere el capítol de pluja, aquest petit front que ens va visitar finalment només divendres i que va deixar pocs litres, i no se n'albira cap a l'horitzó, però del temps de la previsió en parlarem demà amb el Marc Paredes. Aquestes són les propostes, els continguts d'aquest dilluns, que encetarem ara i acabaran a les 12. D'aquí uns instants, roda d'actualitat, perquè us situeu i comenceu amb bon peu la setmana. Us explicarem dia a dia i municipi a municipi què passarà a partir d'avui i fins diumenge. A 9:15 arribarà el primer dels tres flaixos informatius, 5 minuts per saber què passa als nostres municipis. Tot seguit, després del flaix, els esports. De fet, aquest cap de setmana hi ha hagut poca activitat esportiva perquè ha regnat el carnaval i l'activitat carnavalera, però recollirem aquells resultats esportius del cap de setmana, bàsicament hoquei Lliga i el Vilafranca de futbol, i hem parlat amb els seus protagonistes. Així tancarem aquesta primera hora i seguirem a les 10:06 després del butlletí parlant de les obligacions dels propietaris d'animals de companyia, sobretot gossos. Obligacions que passen, sobretot a la via pública, per recollir les defecacions i netejar, almenys tirar aigua, els orins que deixen els seus gossos. Justament avui comença una campanya per recordar aquestes obligacions a Olèrdola. En parlarem amb la tècnica de Medi Ambient, Cristina Vedell. A 10:45, cita amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, que ens vol parlar de l'adob, perquè davant de la situació de sequera que vivim us vol proposar alguns canvis, algunes millores. A les 11:06, de nou després del butlletí, seguim, entomem aquesta tercera hora i us proposem aquest KitKat quinzenal, que significa el feinejant en filosofia, amb el Pere Martí. Avui no ens hi posem per poc, ja ens va avançar fa 15 dies que volia parlar, reflexionar, analitzar el fenomen del terrorisme. Segurament començarà amb la definició, perquè ara mateix hi ha diverses definicions de terrorisme. Per uns és una cosa, per l'altres altra. Hi ha jutges que han de dirimir. Aviam què hi diu la filosofia. A 11:45 ens retrobem amb els companys dels serveis informatius per aquest últim flaix, aquests últims 5 minuts, per actualitzar-nos al voltant de l'Alt i el Baix Penedès i recta final. Amb el Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Som-hi! Ens agrada començar els dilluns presentant la setmana dia a dia, explicant-vos què hi passarà, què n'esperem, per començar amb bon peu la setmana i situar-nos. I a més aquesta setmana, que és carnavalera, i anem una mica tots amb el peu canviat. Engeguem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, encara arrosseguem aquesta setmana carnavalera, venim de setmana carnavalera, i aquesta que comencem ara també ho serà. Ho serà en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. De fet, comencem avui mateix a Sant Sadurní, i és que durant tota la setmana CCONG organitza un cicle sobre la cooperació internacional a Sant Sadurní. Si voleu assistir-hi, podeu contactar a través del telèfon 683 24 99 22. I també, a partir de les 8 del vespre, avui el Centre Cultural de Sant Sadurní acollirà una xerrada col·loqui amb la diputada del Parlament Europeu, Clara Ponsatí, una activitat que organitza l'ANC, que estarà conduïda pels sadurninencs Cori Vilella i Xavi Jarque, i que servirà també perquè Ponsatí presenti el seu llibre Molts i Ningú. Anem a demà, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a les 10 del matí s'organitza el Casal d'Entitats, una jornada que du per nom les deixalleries, centre esclau en l'assoliment dels objectius de reciclatge, una jornada tècnica d'intercanvi d'experiències, centrada en la importància d'aquestes deixalleries en l'assoliment dels objectius de reciclatge i també en el seu paper en sistemes eficients de recollida selectiva. Una jornada adreçada als equips tècnics de les deixalleries. També demà a Sant Sadurní, a partir de les 7 de la tarda, l'escriptora afganesa Nadia Ghulam estarà a la llar amb veu silenciada, drets negats, desafiament de barreres i superació d'obstacles a l'Afganistan. A Sant Pere de Riudebitlles s'organitza demà una nova sortida del cicle Caminem del Consell Comarcal. Sortirà a dos quarts de deu del matí des de la plaça del Paper. I també a Sant Pere, a partir de les 9 del vespre, a la plaça de l'Església es farà el repartiment de la sopa de pobres que organitza la regidoria de festes. Dimecres de cendra. A Mediona toca cicle de passejades de marxa nòrdica amb inscripcions al poliesportiu municipal Antoni Ramallets. A Avinyonet del Penedès, a partir de 11:15, el bibliobús Montau estarà al costat del Col·legi d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava sense número d'Avinyó Nou, amb parades quinzenals. A Sant Sadurní, a partir de les 7 de la tarda, el Centre Cultural acollirà el cicle Especialistes aquest mes amb la presentació del llibre Els hàbits que els faran feliços, com educar els fills de 3 a 14 anys perquè creixin autònoms i segurs, d'Alba Castellví. Una xerrada que en aquest cas anirà acompanyada de Paqui López, la directora de l'Escola Badruna Sant Sadurní. I a Sant Pere de Riudebitlles, a partir de les 9 del vespre, es farà l'enterrament de la sardina, sortint des de les Escoles Velles per arribar a 10:15 a la plaça de l'Església, on hi haurà, a més, galetes i moscatell per a tothom. Divendres a les 5 de la tarda, el Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní acollirà una xerrada sobre l'artrosi i l'artritis a càrrec de la farmacèutica Anna Ferrer. També a Sant Sadurní hi haurà donació de sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre al Casal d'Entitats. A les 7 de la tarda, Gelida fa parada al cicle Gaudí aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Upon Entry. Això serà a la sala d'actes del Centre Cultural. I a les 8 del vespre, a Sant Quintí, es durà a terme una audiència pública per presentar el pressupost 2024 i el projecte per a la vila actual i futura a la sala polivalent al Jardí. I ja per dissabte, a Sant Sadurní hi haurà jornada de Forest Talks, amb botigues al carrer i música en directe durant el matí. Una proposta, en aquest cas, que us ampliarem dimecres a l'agenda al detall. I també és dissabte de jocs a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I, per tant, durant tot el matí hi haurà jocs de taula a la sala infantil de la biblioteca. I com ha destacat de la setmana, acabarem dient que aquest cap de setmana Santa Fe del Penedès celebra el seu carnaval. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, carnaval infantil i espectacle amb Pep Collau i els Pepsi Colen al centre cívic, després sopar de carnaval i ball de disfresses amb obsequis a les millors disfresses. I diumenge, a 10:15 del matí, sardinada als Pins de Cal Ferret i a les 6 de la tarda, rua de carnaval.
Seguim presentant la setmana, dia a dia, a diferents municipis de l'Alt Penedès. Ens ho acosta Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim ampliant les previsions d'aquesta roda d'actualitat per aquests propers dies. Dir-vos, per exemple, que demà hi ha l'activitat Juguem amb la Ciència a partir de les 6 al Molí del Foix. Amb la proposta Reciclem Plàstic, a càrrec de Cristina Campos, cal inscripció prèvia al 93-818-6928 o al correu electrònic molidelfoix@smmonjos.cat. També aquest dimarts, a PACS, al Centre Cívic a les 7, hi ha un taller de ioga i beauty. I per commemorar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, com a acte previ al Dia de la Dona, la Regidoria d'Igualtat de Sant Martí Sarroca organitza aquest dimarts una taula rodona amb la participació de científiques vinculades al municipi que tenen una projecció professional dins d'aquest món de la ciència. A la taula rodona hi participen Clara Amador, Marta Casas, Marta Figueres, Sònia Jansà, Anna Manresa i Maria Rovira. L'acte s'ha programat per les 8 del vespre a la biblioteca i serà conduït per la periodista Mònica Ramoneda. I dimecres s'ha programat a les 5 de la tarda a l'Espai Antistiana de la Ràpita un taller de carnaval gratuït adreçat a infants fins a I5 amb l'acompanyament d'una persona adulta. Cal inscripció prèvia fins aquest dimarts al 630-489-035 per WhatsApp. I Hora del Conte també dimecres a 5:45 de la tarda a la Biblioteca dels Monjos a càrrec d'Alma i la Mar de Contes a partir de I3. I al Casal dels Avis de Moja, dimecres de cendra, a les 7 de la tarda, es fa la Festa de la Xatonada. Per dijous, xocolatada solidària, tornem als Monjos, a Santa Margarida i als Monjos, a 4:45 de la tarda, amb l'Escola Arrels. En acabar, hi haurà aquesta activitat, la xocolatada solidària, a benefici de la investigació del càncer infantil, amb l'organització de l'AFA de l'Escola Arrels. I dijous, obre l'exposició La Gran Ventada, del 2009, a partir de les 10 del matí, a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca. És una exposició amb una selecció de fotografies realitzades per Ramon Grau durant la gran ventada succeïda a Sant Martí l'any 2009. Es podrà veure aquesta mostra fins al dia 16 de març. I ple de l'Ajuntament de Castellví de la Marca aquest dijous a partir de 7:45 del vespre i mirant ja el cap de setmana amb regust, taulèrdula de carnaval, a Moja a les 6, carnaval infantil amb festa, xocolatada i confeti al local nou, i a les 8, la 16a edició de la Rua de Carnaval amb sortida des de la Rambla Catalunya. I l'endemà diumenge, la Rua de Carnaval continua, en aquest cas, l'activitat taulèrdula i es desplaça a Sant Pere Molanta a les 12 del migdia. Hi haurà aquesta rua. Per dissabte, canviant de municipi, tornem a Santa Margarida i als Monjos, a la Ràpita. Hi haurà espectacle infantil de carnaval a 6:45 de la tarda amb Roger Canals. Ball de carnaval a les 11 al centre recreatiu de la Ràpita. I ball de saló a 11:15 a la Societat La Margaridó i als Monjos, a càrrec del duet Almas Gemeles. Per diumenge, activitat dels sabors en temps de guerra, amb sortida a 9:15 des de Subirats, amb la visita combinada entre Subirats i Santa Margarida i els Monjos, i visita guiada al Castell de Penyafort un diumenge més a 11:15 i a les 12. Cinema a la tarda, el diumenge a les 7 a la Margaridolla, amb la projecció de la pel·lícula Upon Entry, amb socis i carnet jove de l'entitat a 3 euros, al públic en general 4,5. I dissabte, visita guiada a l'església de Sant Valentí a les Cabanyes, amb dues opcions, a les 11 i a les 12, i per diumenge, a partir d'un 9:15, hi ha la marxa BTT Locamúnia, a la Múnia, i a les Cabanyes, el diumenge també es fa la 15a edició de la cursa de Sant Valentí. I acabem a Sant Martí, al centre, perquè hi ha una nova jornada de ball, una possibilitat de poder ballar ball de saló, amb el grup Joan Siques i Christian Duet, amb degustació i sorteig a la Societat, al centre, a partir de les 7 de la tarda del diumenge.
Doncs ara toca el Baix Penedès i ens acosta la setmana la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest diumenge, a les 12, hi haurà el Carnaval de Llager. Davant la pista sortiran de la Rua de Carnaval amb cercavila pels carrers del poble, amb disfresses, música, confeti i diversió. A les 2, a la sala de la Societat, calçotada carnavalera. I en acabar, ball de carnaval i després xocolatada. I diumenge, també, a 6:45 de la tarda, la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume es farà a l'Assemblea General Ordinària. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda al centre, hi haurà tallers infantils, jugant amb la ciència a càrrec de Cristina Campos. a les 5 de la tarda al davant de la comparativa Carnaval Diabòlic amb la carrossa del Drac Benet i amb inici de la rua a 4:15 de la tarda. I a 8:15 de la nit a la comparativa Cinema Gaudí amb la pel·lícula Upon Entry. Pel que fa a diumenge, a les 7 sortiran del carrer Francesc Macià una excursió per recordar Llorenç al Montmí. A les 9 sortint de la comparativa Natura i Territori, Pastors i Camins de Transhumància. A les 9 passejada i a les 11 projecció Pastors. Assistiran a l'acte Jaume Domènech, pastor, i Pep Ull de Molins, director del documental. A les 12 des de l'escola Les Cometes, cross escolar. I a les 7 de la tarda a la sala del ball de la comparativa El Ball del Diumenge amb el grup Banda Sonora. Continuem a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte sortiran en excursió per visitar la Serra de Cardó, que es fa des del Club Esportiu Banyeres. Marxem ara a l'Arbós, i és que aquest dissabte a les 5 de la tarda hi haurà l'inici de la Rua Infantil amb el trenet de Rufino i l'acompanyament del Rei Carnestoltes. En acabar la Rua a la Sala Polivanil hi haurà Ball Infantil amb Confetti Show i diverses sorpreses a càrrec d'en Rufino. Ara és el torn d'anar cap a Santa Oliva, i és que durant aquests dies han estat duent a terme diferents actes de carnaval. Encara queda el d'aquest dissabte, que és quan fan la rua i concurs de carrosses i comparses pels carrers del nucli, i a 12:15 de la nit a la plaça Europa és quan faran l'obertura de portes, entrega de premis i concert, però que us ho explicarem més abastament demà a l'agenda al detall. Al Dinyana, també, aquest dissabte, a partir de les 12, és quan es fa la gran rua de carnaval de les peces. L'inici serà al carrer Barcelona, passaran per l'avinguda 11 de setembre, la Rambla del Penedès, al carrer d'Ensem Claver, plaça Catalunya, carrer Joan Maragall, avinguda de les Moreres, carrer Àngel Guimerà i l'avinguda Sagrat Cor. Continuem ara al Vendrell, i és que avui, a les 8 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, dins el cicle Gaudí es projectarà la pel·lícula Upon Entry. Demà, mercat setmanal del Vendrell a la Rambla. I també, a les 8 de la tarda, al Teatre Municipal Àngel Guimerà es podrà veure l'obra de teatre La Festa. I dissabte, com sempre, mercat setmanal a Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, i és que avui a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris es farà la presentació del llibre L'assentament ibèric de l'Horda Park o de les Toixoneres. Serà amb la presència de Mari Carme Balarte i Joan Santacana, que són els autors, i de Josep Maria Palet, director de l'ICAC. I el dissabte hi haurà la gran festa final del Carnaval de Calafell amb la festa del Cos Blanc. Serà al carrer Monturiol a partir de les 7 de la tarda. I com sempre, acabem a Cunit, i és que demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marta Mata de Cunit hi haurà vetllada de relats i música. En aquesta ocasió, De Ilusiones También Se Vive, relatos d'intimitat amb les seves autores, la Clàudia Vespa i Yoli Hornes.
I ens queda presentar la setmana, dia a dia, a Vilafranca. Ho fem amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana que comença ja amb activitats per avui que us podem comentar, com per exemple la visita que farà l'alcalde de Vilafranca al barri del Centre, l'alcalde Francisco Romero, encara a la recta final de les visites que està fent a tots els barris de Vilafranca emmarcades en el seu projecte d'alcaldia de proximitat. I aquesta setmana és al barri del Centre. Després de les visites de la Girada, Molí d'en Rovira, Poblenou, l'Espirall, les Clotes i la Barceloneta, l'alcalde estarà al barri del Centre les tardes des d'avui dilluns i fins dijous, on estarà acompanyat per membres de l'equip de govern i de l'equip tècnic municipal. L'objectiu és acostar la política municipal a la ciutadania, treballar amb el veïnat la definició de les millores de cada barri, copsar també les problemàtiques i necessitats dels barris, així com rebre propostes i suggeriments de primera mà. Pel que fa també a l'activitat cultural, doncs estem, com ja ho sabeu, en plenes festes de Carnaval i també a Vilafranca doncs, encara queden coses per celebrar-se i coses grosses, perquè tenim el costum estrany aquí a Vilafranca que un cop hem enterrat o cremat, incinerat el Rei Carnestoltes, el fem reviure amb la Rua de Carnaval que es fa el divendres. Però, a més, també cal apuntar que hi ha una novetat aquest any en el Carnaval que té lloc justament avui, i és que els dilluns de Carnaval Carnaval, habitualment les escoles de Vilafranca del Penedès no fan classe. Avui no hi ha classe a les escoles i des de l'organització del Carnaval s'ha optat aquest any per incorporar una novetat en col·laboració amb el Cineclub Vilafranca, que és una jornada d'avui dilluns, aprofitant doncs, que els nens no tenen escola, amb la que hi ha cinema familiar, el cinema Kubrick. Aquesta tarda, a partir de les 6, doncs, hi ha aquesta proposta de cinema familiar al Kubrick de Vilafranca. La programació del Carnaval continuarà també demà dimarts amb la vetlla del rei Carnestoltes i dimecres de cendra amb l'enterrament de la sardina i la processó que es fa des de la plaça de la Vila amb el seguici fúnebre fins al parc del Tívoli. Tal, cal recordar, però com us dèiem, que Vilafranca, a més, fem reviure el Carnaval i el Carnaval clourà doncs, a la capital de l'Alt Penedès amb la rua de carrosses i comparses que tindrà lloc aquest divendres a la nit a partir de 9:15. Canviant de tema, apuntar-vos també que els instituts de Vilafranca ofereixen una jornada conjunta de presentació de l'ESO de cara al curs que ve. El dia 8 de març s'obrirà el període de preinscripcions per l'educació secundària obligatòria. Es tracta del procés que s'ha de seguir per demanar plaça escolar i l'han de fer les famílies amb fills i filles que hagin d'accedir per primer cop a un centre educatiu. Els centres organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies puguin apropar-se justament al seu coneixement i la novetat d'aquest any és que es farà una única jornada conjunta de tots els instituts per oferir una informació coordinada i visibilitzar el treball comú. Serà aquest dijous a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca a partir de 6:45 de la tarda i estarà organitzada pels instituts de Vilafranca, els serveis territorials d'educació al Penedès i l'Oficina Municipal d'Escolarització. Més activitat per aquests dies. Per exemple, Vilafranca en Comú organitza un acte per parlar de la gestió de l'aigua. Serà aquest dijous que s'organitza una taula rodona sobre la gestió de l'aigua a Catalunya, una taula que comptarà amb la participació de l'exconseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Salvador Milà, el físic i meteoròleg vilafranquí Toni Mestres, l'enginyer tècnic agrícola Agustí Villarroia i l'assessor de Sumar al Congrés de Diputats, David Espínola. A més també de la regidora de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa. Un acte que té lloc aquest dijous a les 7 de la tarda, obert a tothom, a l'Escorxador de Vilafranca. I també, parlant d'activitat cultural, Pep Antoni Roig presenta a Vilafranca L'aire de les coses, una visió personal de l'obra i la figura de Josep Maria Espinàs. L'escriptor del Pla del Penedès reivindica l'obra narrativa i assagística i periodística de l'autor barceloní. En aquest cas, la presentació de Pep Antoni Roig i del seu llibre té lloc aquest divendres a 8:15 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca. El llibre es titula L'aire de les coses, l'Espinàs que va néixer el dia que va morir i està publicat per Ara Llibres i serà un acte de presentació del llibre que es fa conjuntament per l'editorial i la llibreria La Cultural i en la que intervindrà també la productora cinematogràfica Jana Jubert. Això serà, com dèiem, aquest divendres i que tindrà lloc a l'Escorxador de Vilafranca. Però, a més, també tenim més activitat cultural pel cap de setmana, en l'àmbit musical, una nota destacada, la de la Simfonia dels Herois, que serà aquest dissabte a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa a partir de les 8 del vespre. És un concert únic amb més de 80 artistes sobre l'escenari i amb el grup de rock d'origen. En aquest cas és un concert solidari, la Simfonia dels Herois, que va adreçat a la investigació del càncer infantil i que té taquilla inversa. Per tant, val la pena tenir-ho en compte, un concert molt especial des del punt de vista musical, però també i sobretot d'aquest punt de vista solidari, amb col·laboració també amb diferents artistes, amb vinculació al Penedès damunt de l'escenari. Tindrà lloc, com dèiem, a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa aquest proper dissabte a les 8 del vespre.
Mig minut i arribarem a 9:15. Flaix informatiu, el primer dels tres d'aquest matí. Ens actualitzem, ens posem una mica al dia sobre el que està passant a les nostres comarques i seguim amb els esports. Uns esports més minsos perquè aquest cap de setmana molta activitat esportiva ha parat a causa del Carnaval, però hi ha hagut hoquei Lliga, el Vilafranca de futbol també ha jugat i d'aquí uns minuts ho recollim i escoltem els protagonistes de la jornada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Bisbal del Penedès impulsarà aquest 2024 la 6a edició dels pressupostos participatius, una iniciativa que enguany tindrà canvis, ja que l'Ajuntament vol que siguin més inclusius, més participatius, més transversals i de més qualitat. El primer que s'ha fet ha estat contractar una consultoria sociopolítica, Necròpolis, que serà l'encarregada de dissenyar els pressupostos i dinamitzar-los. El contracte té un cost de 12.600 euros. D'aquesta manera es preveu una nova metodologia que es desenvoluparà en diverses fases, començant pel disseny, la pedagogia, la informació i la promoció de la iniciativa i continuant amb la difusió i recull de propostes ciutadanes, el filtratge intern de les propostes rebudes, un taller top 10, un treball intern per determinar el pressupost exacte dels projectes finalistes i la votació final. També es farà un seguiment i una avaluació dels resultats. El proper 7 de març, a les 7 de la tarda, es farà una reunió informativa al CMC, adreçada a tota la ciutadania. Posteriorment, de l'11 al 31 de març, s'obrirà el termini per fer les propostes. La coberta fotovoltaica de l'Ateneu ja cobreix el 25% de la demanda d'energia. Els panells instal·lats sobre la coberta del pavelló estan oferint ja en aquests primers mesos de funcionament. Malgrat trobar-nos a l'hivern, un notable estalvi en el consum d'energia que consumeix l'equipament esportiu. Des de la seva posada en marxa el darrer trimestre de l'any passat, la instal·lació, que compta amb 78 mòduls de plaques, ha generat més de 16 megawatts hora d'energia, de la que un 25% s'aprofita per l'autoconsum de la instal·lació i la resta s'ha subministrat a la xarxa. En aquests 4 mesos de funcionament ja s'ha registrat un estalvi d'uns 3.000 euros. Properament, l'Ajuntament impulsarà dues instal·lacions més per seguir ampliant el mapa fotovoltaic als equipaments municipals i avançar en l'autonomia energètica amb el desplegament de plaques solars al Centre Cultural i a l'Escola La Pau, que també subministrarà servei a la llar d'infants L'Espurna. Els Mossos d'Esquadra agraeixen a l'Ajuntament d'Olèrdola l'estreta col·laboració que obtenen dels agents municipals. En una reunió mantinguda amb el govern municipal, el nou cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès, l'inspector Pere Plaça, felicitava l'Ajuntament d'Olèrdola en nom dels Mossos i agraïa l'estreta col·laboració que obtenen dels agents. I és que, més enllà d'assistir i col·laborar de manera continuada amb els Mossos en les incidències produïdes a Olèrdola, els comandaments dels Mossos al territori han posat en valor la tasca realitzada pels agents municipals en àmbits com el de la regulació del trànsit, ara reforçada els dissabtes al matí al polígon de Sant Pere Molanta, o bé les recents actuacions fetes al mateix polígon per evitar concentracions no autoritzades de vehicles. I és que des de gener els agents municipals d'Olèrdola cobreixen tots els dies de l'any. Mor el crític teatral Joan Anton Benach. Nascut a Vilafranca l'any 1936, va ser especialment conegut pels seus més de 30 anys de crítica teatral a les pàgines de La Vanguardia. Joan Anton Benach va morir a Barcelona aquest dissabte. Als 30 anys ja era un respectat periodista, crític i columnista al Correo Catalán. El 1966 va ser cofundador del Grup Democràtic de Periodistes, que amb els anys passaria a ser el Col·legi de Periodistes de Barcelona. També va ser director entre 1976 i 1979 del programa Tot Art a Televisió Espanyola de Catalunya, des dels estudis de Miramar, i entre 1979 i 1983 va dirigir els Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 9:45.
Els esports.
I després del flash, obrim plana esportiva. Això vol dir marcadors, cròniques i propers partits, així com la veu dels protagonistes. Tot en una jornada molt marcada pel descans en la majoria de competicions. Amb tot, us aproparem al millor d'aquests 2 dies, tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem amb la 18a jornada de la Parlem Hockey Lliga, que ens ha deixat pels equips penedesencs un empat del Noia i una victòria del Calafell. Començant amb el Noia, que ahir va empatar 4 amb el Reus en un partit on la veritat és que no van mostrar la seva millor versió. Jordi Bargalló, Humberto Méndez, Martí Gavarró i Toni Salvador van posar els 4 gols d'un Noia que, com dèiem, tot i no lluir-se, va poder endolçar els 3 punts. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries, final d'aquest partit, 18a jornada, un puntet, Pere.
Sí, un puntet i gràcies. Bueno, la segona part no m'ha estat gens bé. El millor de la segona part és el resultat. La primera, en canvi, penso que hem fet un partit molt seriós, un molt bon partit. Probablement crec que mereixem més premi a la primera i potser ajuntar-se el gol a l'últim segon de la primera part amb el 2-3, els 40 o 50 segons de la segona, ens ha fet molt de mal, perquè realment a la segona part no ens hem reconegut amb nosaltres mateixos. No hem estat gens bé en la fase ofensiva del 4x4, fins i tot els hem concedit 2 o 3 contres, una d'elles amb el 4x4 faltant 2 o 3 minuts només, molt clara per guanyar el Reus. Hem de millorar, també és veritat que som persones i no sempre es pot estar al 100%, i avui doncs, el Reus l'hem de felicitar perquè ha sabut explotar defectes nostres, els han sabut explotar bé, han estat molt forts sobretot en joc interior. El que hem solucionat molt bé la primera part és la segona, en canvi nosaltres la segona no ho hem solucionat tan bé, i ens estan molt encertats, ens han fet molt de mal en zones interiors, que és el que no volíem permetre. Bueno, ja et dic, el millor surt el resultat, aprofitant la directa, i el gol del Toni és un gol molt, molt estrany, segurament el porter d'ells també es pot fer més en aquest gol. El que hi ha, quan no jugues bé però sumes, doncs com a mínim algú de positiu podem treure, i millor rectificar coses des de sumar que no pas des de perdre, i en aquest cas doncs el Reus el considerem un rival directe. Doncs no ens escurça distàncies a la classificació, li mantenim gol a baràs, per tant, contents per això, però evidentment hem de créixer en el joc, perquè no és una part, no hem dit d'atac que no repeteixi a Voltregà.
Ells han fet 2 gols una mica de sort, el que deies tu del Toni l'ha tocat algú d'un jugador del Reus, també podríem dir una mica de sort en aquest aspecte. Queden 10 dies ara per posar els jugadors una mica més en òrbita, vols dir, o com ho veus?
Bueno, hem de partir de la base que nosaltres anem segons, però perquè hem fallat menys que altres equips, però la lliga està molt igualada per tothom, per nosaltres també, nosaltres no estem per tirar, sí que som un bon equip, però no considero millor que altres rivals com Reus, Liceu, Calafell, no sé, Voltregà. Nosaltres tenim un bon equip, però no, la lliga és molt competitiva. Caldes, per exemple, que té un tros de plantilla, no sé, és que segur que me'n deixaria algun, l'Igualada, que està fent una bona temporada. Aquí ningú regala res, és molt difícil. Nosaltres vam perdre, per exemple, a Girona, aquest mateix equip, el Reus a casa va empatar amb el Girona, per exemple, és que no, és molt difícil, va perdre a Lleida, que està ara mateix a la part baixa, però també serà un rival duríssim, nosaltres vam empatar l'últim segon, per tant, està tot molt, molt igualat. Si d'aquesta igualtat, de moment, nosaltres ens sortim beneficiats, doncs fantàstic, és el que estem fent nosaltres. Pues mira, si el fet de no perdre permet sumar un punt, evidentment volíem els 3, però no se'ns apropen en la classificació, doncs hem d'agafar aquesta lectura positiva. Jo penso que l'equip ho ha intentat, no sé perquè no ho hagi intentat, però evidentment hi ha dies que no estàs tan bé, hi ha dies que no interpretes tan bé el que necessites, doncs hi ha moltes coses, evidentment la baixa del Xavi i cosa, doncs nosaltres no... Sí, trobem a faltar tots els jugadors que no hi són i evidentment com a equip no els hauríem de trobar a faltar, però no ens sobra ningú. Nosaltres, per exemple, doncs, és un gran mes de sorra perquè aquest tipus de partits amb el Xavi i l'Ivan competeix molt bé, segurament haguéssim trobat altres solucions en alguns altres aspectes, però és el que hi ha, no podem plorar perquè el Xavi no hi és, per tant, sense el Xavi hem d'intentar guanyar, i amb això intentarem fer-ho també a Voltregà la primera setmana.
Molt bé, Pere, seguirem parlant.
Gràcies.
Paraules de Pere Bàries, el tècnic d'un Noia que manté la segona plaça de l'Hockey Lliga, però amb un Calafell tercer que li torna a retallar punts i que ara es situa ja a només 3 punts. La propera jornada, el proper 21 de febrer, amb el desplaçament a Sant Hipòlit de Voltregà. Això pel que fa al Noia, i com dèiem, el Calafell sí que guanyava ahir en un partit on es va desfer del Girona per 4-1. Anem a buscar més informació fins a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui no tenim el Ferran López com estem acostumats. Està malaltó i en el seu lloc doncs, tenim una persona que em fa molta il·lusió, amb la que hem compartit estones de feina, que és el Jeffy Selva. Molt bon dia, Jeffy, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Bé, avui ja t'agafo a tu com a portaveu i primer de tot, felicitats per aquest gran partit que heu fet contra el Garatxa Plana, 4-1. Com ha estat el partit?
Bé, és el típic partit que hem hagut de picar molta pedra des de principi fins al final i sí que crec que hem estat superiors i hem merescut la victòria des del primer moment, però ells han presentat molta batalla, han pressionat molt en defensa i bé, hem anat 1-0 des del partit. Amb el 2-0 ens les prometia molt felices, però ens han fet el 2-1 i fins al final no han fet el 3 i el 4-1, així que bé, contents pel treball d'això, de resistència i de picapedra que hem fet avui, sobretot els tres punts que són molt importants per seguir al capdavant dels tres primers llocs de l'Hockey Lliga i perquè l'equip és sòlid, és ambiciós, té caràcter i crec que s'ho mereix.
Com ha estat el partit sense el míster? Perquè això era ha estat nou, suposo, no?
Sí, molt nou, perquè hem intentat no canviar cap rutina ni canviar res del que fèiem quan hi ha el Ferran, però sí que és cert que ell porta sempre totes les directrius, no? Però vaja, amb el Pol i l'Ivan, el segon entrenador i el preparador físic, i estan en contacte amb el Ferran, que estava, pobre, fet caldo des de casa, abans del partit ens han explicat una miqueta el que ell ha vist, hem fet una mica de vídeo fins i tot amb quatre explicacions seves gravades i a la mitja part hem pogut parlar amb ell un moment, ens ha tret l'altaveu del mòbil, hem trucat i bé, crec que ho han portat molt bé, que els jugadors també crec que han sigut molt responsables i tothom ha seguit bastant les directrius del Pol i de l'Ivan i bé, sort que el partit no s'ha complicat en cap moment i bé, hem pogut treure els tres punts.
Continueu a la pomada, tercers a la taula classificatòria amb 31 punts. Pròxim partit, perquè això de jugar en Carnaval, no sé jo si és bo o dolent per vosaltres.
Bé, jo crec que és bo avui que hem guanyat i que portem una bona ratxa de victòries. Jo crec que és bo perquè portem una càrrega important de partit, de jugar dijous, diumenge, i ara ens anirà bé a descansar. A preparar el següent partit de Champions contra el Benfica aquí, és d'aquí dues setmanes, el dijous, i el de Reus, que són els partidassos, tindrem temps per descansar i per preparar-nos. Jo crec que és positiu.
Dissabte vinent us enfronteu amb el gran, amb el líder absolut d'aquesta classificació, com és el Barça. Com ho enfronteu?
Sí. Bé, igual que aquests dos partits... del Benfica i del Reus són molt importants, el del Barça també, tot i que juguem al Palau sabem que és molt complicat, però jo crec que ho prepararem molt bé. Com et repeteixo, estarem descansats d'aquesta aturada del cap de setmana vinent i crec que serà positiu perquè ho podem afrontar amb més garanties, tot i que sabem que és molt difícil el del Barça.
Parlaves del Benfica, venim del dijous on vau posar tota la cara a la graella, malauradament no vau poder guanyar, però això no significa que no podeu aspirar a continuar a quarts, no? És a dir, no depèn absolutament de vosaltres, sinó que depèn d'una sèrie de caramboles, i no sé com ho enfronteu vosaltres des del punt de vista de jugadors d'estar en aquesta situació estranya.
Sí. Nosaltres hem de ser professionals, hem de intentar guanyar el nostre partit, que serà ja complicat, perquè el Benfica és un dels grans d'Europa. Crec que a la gent també li agradarà que vingui un gran equip, sempre aquí a Calafell admiren el bon joc i els bons equips, així que esperem que vingui gent, que s'ho passin bé i que guanyem. A partir d'aquí, si es dona tot això, mirarem què passa a Lisboa, a veure si el Reus pot guanyar l'Sporting i ho podem passar. Si guanya l'Sporting, doncs mira, intentarem que nosaltres fem un bon partit perquè la gent estigui contenta i orgullosa de nosaltres. Si el Reus guanya, doncs farem doble festa, així que no tenim pressió, hem d'anar a la nostra i mira, si després donen els resultats ho celebrarem i si no, doncs hem de sortir amb el campionat de la Champions, que haurem fet un gran paper aquesta temporada de la Champions.
I ja per acabar-ho de rodonir, Copa del Rei i us enfronteu contra el Noia. És a dir que... Déu-n'hi-do.
Sí, un partidàs. Volíem intentar evitar-ho fins a semis. Ens ha tocat el segon millor equip de la Lliga, però nosaltres som el tercer. Així que crec que serà equilibrat. Intentarem que, com a equip, arribar molt preparats. I estic convençut que Calafell es volcarà amb la Copa del Rei, ens omplirà el pavelló. I esperem que entre l'equip i el públic podem passar a les semifinals somiades i per què no somiar en una final. Però vaja, pas a pas, el Noia serà complicat i ja et dic, anar a tope pel Noia.
Escolta, Gepi, i jugar-ho a casa és un punt positiu, m'imagino, no perquè teniu tota la colla de la penya ajudant-vos i recolzant-vos, suposo que com a jugadors és molt important no sentir aquest caliu i aquesta calor per part del públic.
Sí, sí, és molt especial perquè la pots fer a casa, que tu et coneixes la pista, et coneixes cada racó del pavelló i, a més, tens el suport incondicional de tota la ciutat i, en especial, dels estrellats, que sempre els teníem en altres. I en les grans ocasions, normalment sempre hi són, i en aquestes grans ocasions jo crec que ho petaran, ens faran estar vius quan ho necessitem, ens faran tirar contraatacs quan més cansat estiguem i estic convençut que la podem fer grossa, tots junts.
Escolta, Gepi, encara que com a equip sigui xulo jugar contra el Noia, tu vas jugar amb el Noia,
sí.
I vas guanyar la Copa el 2008 a Igualada.
Sí, 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 esperem que sigui premonitori, que es torni a donar. Em faria molta il·lusió després de tants anys. L'últim títol que vaig guanyar va ser fa 2 anys, vull dir, ja porta 11 anys, així que crec que Calafell també s'ho mereix. Estem en un bon projecte, la ciutat es volca amb nosaltres. Crec que serà molt xulo tant pel club com per la ciutat, com pels jugadors, i a mi especialment em faria molta il·lusió com a tots poder aixecar una copa que faria molt, molt, molt feliços.
Ja per finalitzar, només em queda i em resta preguntar-te com estes vivint aquesta temporada al Calafell, o estàs gaudint, com és per tu com a Gepi?
Doncs molt, ho estic gaudint molt perquè és ja et dic, una ciutat que viu molt, que tenim molta gent darrere que ens ajuda i ens recolza. Des del primer dia a mi m'han ajudat, m'han fet sentir molt especial, tant la penya com a la junta, com a l'entrenador, com als companys, i molt content d'haver triat a Calafell, d'haver triat aquest projecte, i ja et dic, espero retornar-los amb bon joc, amb gols, amb victòries, i que la gent se senti orgullosa de mi i de tot l'equip. Aquest és el meu objectiu.
Doncs, Gepi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i a seguir treballant com ho esteu fent, que fa goig veure les vostres victòries i el vostre joc.
Moltes gràcies a vosaltres i no res. Seguim veient i molts èxits pel Club Pati Calafell.
Exacte. Una abraçada, Gepi.
Adéu, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i agraïm també al jugador del Calafell, Gepi Selva, que ens hagi acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Abaixem, doncs, el taló de l'hoquei patins i tancarem programa amb el futbol. Per això anem ja fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs anem amb el futbol, amb la tercera divisió, grup 5è, on el Futbol Club Vilafranca aquest cap de setmana sumava un resultat positiu. Empat a 0 contra el Tona, davant l'actual tercer classificat de la categoria, tercer partit consecutiu pel Vilafranca sense perdre i també tercera porteria a 0 en els tres últims partits. Per tant, sembla que aquestes bones sensacions de les quals parlàvem a principis d'aquest any s'estan veient reflectides en els resultats i també a la classificació, perquè el Vilafranca obre ja un marge de 3 punts respecte a les posicions de descens. Sembla que agafen oxigen de cara a aquesta segona volta, que ha començat amb molt bon peu. Partit en el qual el Vilafranca també va tenir oportunitats per mirar d'emportar-se la victòria, però sí que la més clara la va tenir el Tona a inicis de la segona meitat amb un xut que tocava al travesser. Així doncs, empat a 0, un punt per cadascú i al final del partit les valoracions del tècnic Santi Triguero eren les següents.
Sempre es diu que un punt és un punt, tot i que han pogut veure que si alguna oportunitat de gol clara l'ha tingut el Vilafranca, però en aquest cas no, la pilota no ha pogut entrar dintre la porteria de Roca. Content amb el resultat?
Estic content amb el treball que han fet els nanos. Content amb el resultat, et seré sincer, no, perquè jo crec que un equip, si avui mereixia guanyar, el Vilafranca, per ocasions, per proposta, per ganes. Sí que és cert que avui era un partit estrany, perquè pel tema del rec no es pot regar el camp, aquest camp està en molt males condicions, feia molt de vent, però hem portat el pla de partit a el que volíem. I al final acaba 0-0, que és important, una porteria 0, és important també seguir sumant aquí a casa, però et quedes amb la sensació aquesta de dir em sap a poc, i això és el més important. Això és el més important, perquè l'equip és ambiciós.
De moment, el Vilafranca, amb aquesta segona volta, va per una bona dinàmica. Va guanyar aquí a casa davant de la Rapetenca, aconsegueix una meritòria victòria a camp dels Redis, i avui un empat davant del Tona. A l'equip, com deies, content per ells, perquè si esforç i treball no, és que no li falta a aquest equip.
No, i a més, dijous se'm lesiona Adri Toro, se'm lesiona també Plovins, avui érem 16 a la convocatòria, i cridat al Nil per si hi havia alguna emergència. El Plovins estava aquí a la banqueta per fer bulto, perquè no podia jugar, i al final això té molt de mèrit. A sobre comença el partit i al minut 5 se't lesiona Eric Ruiz, dius, bueno, què més ha de passar per fotre'ns pals a les rodes i pedres del camí? Doncs aquests nanos continuen i s'aixequen i surt un altre, i són solidaris, i segueixen pencant, i li planten cara al tercer classificat, que té un equipàs.
També l'hem vist molt empipat durant tot el partit, més pràcticament en aquesta segona part que no pas a la primera, tot i que sí que és veritat que ha sortit moltes vegades a corregir situacions en les quals del partit volies que els jugadors no perdessin aquesta intensitat, aquest esforç que estan fent i que malauradament alguna que altra acció l'han perdut, i per això és aquest malestar del tècnic.
T'entenc, no és malestar, al final costa molt, jo he sigut jugador i aquest estat emocional dins del camp costa molt, perquè al final el que els demanava era aquest punt de tranquil·litat quan tinguéssim la pilota i aquest punt d'agressivitat quan no la tinguéssim. I fer aquests canvis emocionals costa molt, tot això també és una experiència, s'ha d'entrenar. Aquests nanos, ja et dic, estan fent una feina espectacular. Jo ho vaig dir la setmana passada, que m'andava a la guerra amb ells, i t'ho dic jo, me'n vaig a la guerra amb ells les vegades que faci falta. Al final, sabem, el més important és que sabem d'on venim, sabem quins som. El bo és que cada vegada som més conscients que cadascú fa el que li toca i som solidaris amb el company. Això és molt important amb aquesta categoria i per salvar la categoria, que és el nostre objectiu, i tot el que sigui sumar, benvingut sigui. Ja et dic, però em queda una sensació d'aquesta de dir, hosti, m'ha sapigut a poc a l'empat, i això és bo, perquè ets ambiciós, però també, per contra, has sapigut, a vegades, jo tenia entrenadors que em deien, quan veus que al final que no pots guanyar el partit, com a mínim no perdre'l, i és una porteria a 0 més, portem 3 porteries a 0 seguides, o sigui, això és de bojos, té molt mèrit, la gent que som de futbol ho valorem molt, vosaltres també sé que ho valoreu, però sembla una cosa inverosímil, i la vull destacar perquè és molt important.
I també un dels objectius que té aquest Vilafranca, sobretot en aquest inici de la segona volta, és la pressió, no? Els jugadors no paren de pressionar, intentant ofegar a la pilota de sortida de l'equip contrari, i això, de fet, li va donar important al partit de la setmana passada al camp dels Redis, sí. Que d'aquí va, amb aquesta pressió va vindre també l'ocasió del penal que es va transformar, que aquest és una de les coses que vol el Santi, que els jugadors no parin de pressionar, que intentin ofegar l'equip contrari.
Sobretot, tenir molt clar que al final amb el futbol, amb aquesta categoria, no pots regalar. Això és molt important. Al principi de temporada regalàvem molt. Vam regalar el camp del Tona, vam regalar contra altres equips i no podem regalar. Al final la gent que ens vulgui guanyar, que s'ho curri. Igual que ens ho estem currant nosaltres, no? I al final ho estem entrenant tot això, aquesta manera de pressionar, aquesta manera de saber patir en moments determinats. Perquè això, al futbol, hi ha moments que també s'ha de saber patir. I saber patir, quan ho aprens i quan ho entrenes, estàs guapo i tot, m'entens? Perquè al final dius, hòstia, és un patiment que al final nosaltres la tindrem. La primera part l'ha tingut un Matell, una molt clara, hem tingut dues arribades de Pedro també claríssimes amb una passe de la mort, a la segona part ara ha tingut una Canyes, ha tingut una al remat de cap, em sembla que ha sigut del Quadres, un xut d'Eric, un xut de Pedro, i del Tona no recordo cap. Una la primera part i prou, és que això té molt de mèrit, que tu creïs 5 ocasions clares de gol amb el tercer classificat i que defensivament siguis molt solvent no és fruit de la casualitat. Insisteixo, tot el mèrit se l'emporten els jugadors, perquè al final, quan treballem i els expliquem el motiu per què ho treballem, hi creuen. I això és important, perquè després jo sempre dic que el futbol té recompensa i aquests nanos ho han de tindre i han de seguir creient això perquè la tindran, la recompensa.
Doncs Santi Triguero, satisfet amb la imatge de l'equip, que segueix sense perdre en aquesta segona volta, dues victòries i l'empat d'aquest diumenge contra el Tona. Repassem marcadors de la jornada número 20 al grup 5 de tercera. Paralada 1, Rapitenca 0, l'Escala 2, Girona B 0, Grama 0, Lot 1, Castelldefels 0, Vilassar 1, Montañesa 0, Reus 3, Vilafranca 0, Tona 0, mateix resultat entre Pobla de Mafumet i Prat, Sant Cristóbal 0 i Mollerussa 2 i Badalona 1, l'Hospitalet 0. Resultat sorprenent. A la classificació, l'Olot és líder amb 47 punts, 41 per l'Hospitalet, que ja és segon i cada vegada més lluny de la primera posició. 34 pel Vilassar, 33 pel Tona i 30 pel Reus, que tanca la zona de play-off. Això sí, per darrere empatat a 30 al Prat. Paralada 7 amb 28, 27 per Montañesa i Badalona i també per la Grama, 26 per la Pobla de Mafumet, el Mollerussa i l'Escala, 23 pel Vilafranca, 14è, seguit del Sant Cristóbal amb 21 i a la zona de descens, 3 lluny del Vilafranca, el Girona B amb 20, 17 pel Castelldefels i també 17 per la Rapitenca. Aquest proper cap de setmana el Vilafranca visitarà un camp sempre complicat com és el del filial del Girona. El Girona B, un equip que ja a la primera volta va ser tot un mal de cap pels vilafranquins, que intentaran allargar aquesta bona ratxa, aconseguir una nova victòria i qui sap si la quarta jornada consecutiva sense conèixer la derrota, que això seria molt important per intentar deixar cada vegada més lluny les tres últimes posicions. I això sí, és una mica utòpic el somni del play-off, però sí que és veritat que tampoc està massa lluny, tot i que l'objectiu del Vilafranca, clarament, és salvar la categoria.
Doncs moltes gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.